I són les 4 i 6 minuts i comencem aquí la segona hora del nostre Tot anirà bé a la sintonia de Ràdio Estel, amb aquest bon rotllo al cos d'aquest divendres, és una cosa que ens agrada, que sigui divendres, veritat, i amb l'alegria també de que sigui l'últim dia que els parlo des de casa, i a dilluns estarem, com és habitual, als estudis, no?, de Ràdio Estel. De veritat, senyor Zaragoza, em sap greu no està aquí a prop seu aquesta tarda i poder xerrar mirant-lo als ulls. Bona tarda, senyor Zaragoza.
Bona tarda, Toni. Pues sí, la veritat que m'he portat una sorpresa, perquè jo ja saps que m'agrada més fer les coses en directe, veure la gent, interactuar. Jo pensava que anava a veure't i m'he trobat que només t'escoltaré. Però bueno, és la quotidianitat en la que tenim que viure i la responsabilitat que ens pertoca ara tots plegats, no? És a dir, clar, no ens agrada, però hem de fer-ho no per nosaltres, sinó per la resta de gent.
Home, si li explico jo l'alegria, quan vaig veure les dues ratlletes en el test d'aquell d'antígens, sap? No sap l'alegria que em vaig endur. Vostè se n'ha escapat, no? Fins ara o què?
Per ara sí. Ha estat a prop, però per ara sí. És a dir, que no he caigut. No sé si és el fet de ser fill de pagès, i ja saps que els pagesos són el més resistent que tenim en aquest país, i aquesta herència m'ha quedat per aquesta banda, la resistència de fill de pagès.
Home, vostè és un home que ha resistit molt, no? Diguem que és d'aquells polítics forts, a més, no? Que, no sé, que porta l'ADN polític, no sé si el de pagès, però el polític clarament el porta amunt i avall per les venes, no?
Bueno, és aprendre el que vaig aprendre el meu pare, que cada dia anava al camp, treballava, se tenia que esperar per fer la collita, de vegades sortia bé, de vegades no sortia bé, però la paciència, la constància, la feina permanent donava sempre resultats, i el camp és per qui el treballa, es deia, no? I pues, igual passa, la política té que moltes vegades la gent es fixa més amb les flamarades i no se n'adona que els resultats són producte de la feina constant, permanent, no dels camins que semblen fàcils, i això a la muntanya també ens passa, dir, quan tu vas de camí per la muntanya, hi ha camins que semblen fàcils, que són dreceres, i després descobreixes que porten al desastre, no? I que els camins que semblen més llargs, més feixucs, al final són els que et porten al lloc adequat, no? Jo tinc la sensació que la política catalana ha estat molt contaminada de la gent de buscar dreceres fàcils, que ens han portat a precipicis que a la que no et detens, caus.
Li ha canviat molt la visió de Catalunya des que està a Madrid?
No, jo tinc la mateixa visió. Jo, a més, vaig a Madrid a fer la feina que m'han donat els ciutadans de Catalunya, que és defensar els interessos de tots, i a Madrid el que faig és a fer feina. Jo visc a Barcelona, jo visc on he viscut sempre, amb la meva gent, al voltant de la gent que ha estat tota la meva vida, i la meva realitat és aquesta, és a dir, que jo vaig allà a defensar els interessos de la gent que m'ha donat la confiança per anar a les llistes del PSC. No, a Madrid el que et serveix també és per veure que les coses no són tan fàcils com la gent es pensa. La gent es pensa que hi ha un lloc on hi ha un botó que s'apreta i s'arregla tot, no? I no, i la vida no funciona així. Funciona, pues, la búsqueda d'acords, l'entesa. A Madrid, fonamentalment, el que et dones compte és que has de buscar acords, que amb la confrontació no se solventen problemes, només es fan més grans, i que les solucions dels problemes sempre passen per l'acord, no per la confrontació.
Com es pot imaginar, senyor Zaragoza, la intenció és parlar absolutament de tots els temes, no? Però ara ja que estem parlant entre Barcelona i Madrid, no? Aquesta mena de rivalitat ara que tenim més damunt la taula que mai, no? Amb aquesta sensació que Madrid ara ens passa la cara al davant, vostè quina sensació té sobre tot això?
Pues jo crec que és una barreja de tot. Primer, que aquí a Catalunya, pues, tenim la sensació de que almenys una gran part dels catalans, i altres sembla que no se n'adonen, de que hem perdut moltes oportunitats, que hem buscat una drecera que ens ha portat a un carrer que és un precipici, i que en aquesta drecera no hi havia cap oportunitat, que ens hem oblidat dels veritables problemes que té aquest país i que teníem que afrontar: la transformació digital, la transformació de l'energia verda, la transformació de la nostra economia, l'adaptació a la nova realitat, ser competitiu. Ho hem vist, per exemple, l'última llei que s'ha fet sobre el tema de les energies eòliques. S'ha fet una llei perquè no es facin. És una cosa al·lucinant. Quan tu parles a gent que es dedica a aquest món, diu: portem 10 anys sense fer res. Aquí no s'instal·la cap de les noves energies que tots diem que són molt verds, no? És a dir, hem d'acabar amb les energies del carbono i anar a les noves energies, les energies verdes, no? Molt bé, portem 10 anys sense fer res, modifiquen la llei, i la llei el que fa és posar més problemes encara per fer-ho. És a dir, és al·lucinant com es converteix la paraula en una cosa que no té cap valor i amaga el que hi ha darrere. I al final els problemes sempre són dels demés, no? Aquí aquesta sensació que et dona és que la culpa sempre són els de fora i no són de producte de les nostres decisions, que és molt fàcil sempre donar la culpa als demés. El que és difícil és assumir les pròpies responsabilitats. I en això apareix aquesta pseudocompetència entre Madrid i Barcelona, però és que Madrid no pot competir amb Barcelona amb les avantatges que té Barcelona. Barcelona, per la seva ubicació, pel seu clima, per la seva experiència econòmica, per la seva acumulació d'intel·ligència col·lectiva que existeix en aquesta ciutat, està competint en altres lligues que no competeix Madrid. El problema està que aquí estem ficats en un camí que no ens porta enlloc i a Madrid estan ficats en un altre camí. I la percepció, que és allò del brillo, sembla que Madrid brilli més quan a Madrid estem liats en el que no ens toca.
Però seguim estant igual de ficats en aquest camí del que parla vostè? Ho dic perquè aquesta mateixa setmana, senyor Zaragoza, hem tingut accés a l'últim CEO de la Generalitat i hem vist com hi ha una demanda per part de la ciutadania cada vegada més gran. Entenem que tot és una qüestió de procés, no? Però veiem que ha augmentat 2 punts la gent que li demana al govern que es dediqui a la gestió i que ha retrocedit 2 punts la gent que demanava que es preocupi més del que és el que entenem el problema polític entre els governs català i de Madrid. Com assisteix vostè aquests canvis?
No, és que els catalans no estem per això. Aquesta enquesta et dona clarament que no estem per això. El problema és que està el govern de Catalunya. I el govern de Catalunya, miri, el dimecres va anar el senyor Aragonès a Madrid i l'únic que va plantejar és que volia tornar a fer un referèndum il·legal. Vamos, il·legal, un altre referèndum. No, li vam tenir que dir que no hi haurà referèndum sobre la independència ni sobre l'autodeterminació. Tu vas a Madrid a dir això? I què aporta als catalans anar a Madrid a dir això? Res, zero. Simplement tapar la seva manca de coherència política. Clar, li recordo que el senyor Aragonès, que va quedar segon a les eleccions, que va perdre les eleccions, va aconseguir ser president perquè va fer un pacte amb la CUP. I després és incapaç d'aprovar uns pressupostos amb els que li van donar la presidència. És que tenim en aquest país un govern amb aquesta contradicció tan bèstia. I al final té que solventar els pressupostos fent un canje amb la senyora Colau. Tus pressupostos por mis pressupostos. Això és al final el resum del govern de Catalunya, no? Que el senyor
política,
Maragall
no?
Li va quedar una cara bastant pensida, no? Després d'això.
Però fixi's que vostè efectivament està criticant a Esquerra per arribar a aquest acord amb la CUP, mentre que hi ha molta gent que acusa els socialistes de tirar endavant els seus pressupostos gràcies a Esquerra Republicana.
I a la Coalició Canària, al PNB...
I a la Coalició Canària, al PNB...
I puc fer la llista dels 11 partits, 11, perquè amb un no fem, amb dos no fem, amb tres no fem. És a dir, els ciutadans a Espanya van decidir que no hi hagués un govern de majoria absoluta. És més, van decidir... I això es té. En aquests moments a Espanya hi ha un govern que té només 155 diputats que li donin suport. La majoria són 176. És a dir, que ens diuen que arribem a acords. I nosaltres, des del grup que dona suport al govern, el grup socialista, del qual jo soc portaveu adjunt, busquem suports en totes les forces polítiques, menys en una, que és Vox. Mm-hmm. Perquè nosaltres en l'ultradreta ni tan sols els truquem. Busquem acords en totes les forces polítiques, busquem en el PP, però clar, si ho estem veient en el PP, s'acaba de pactar la reforma laboral amb la patronal i amb els sindicats, amb els que tenen que arribar a acords amb els que paguen i amb els que cobren. És a dir, amb els que contracten i els que són contractats, arribem a un acord, que és molt difícil, i va al PP i diu que votarà en contra. Un acord que la COE, la patronal, la Fàtima Báñez, que és la que ha portat la negociació per la patronal, que era la ministra de Treball, que va fer la reforma laboral anterior que ara es deroga, va dir que estava bé. És a dir, quan tu tens una posició d'aquesta manera, només et queda remei perquè el país tira endavant buscar suport a tots, amb els de Coalició Canària, amb els del Partit Regionalista Cantàbria, amb totes les forces polítiques que estiguin disposades a arribar a acords sobre temes concrets, no sobre ideologies, sinó sobre temes concrets. I li dic que posar d'acord, i li poso un exemple, amb els mateixos temes, el PNB amb Bildu és... Per entendre'ns, un mèrit polític. Per què? Perquè estàs plantejant acords sobre temes concrets, no sobre ideologies polítiques. I aquest és el tema fonamental, que a Espanya hi ha un govern que sap el que vol fer i planteja coses concretes, i a Catalunya hi ha un govern que els socialistes li vam oferir pactar els pressupostos i van dir que nosaltres no teníem ni que seure. És la diferència. Nosaltres ens seiem amb Esquerra Republicana en Espanya i Esquerra Republicana no es vol seure amb la força política que va guanyar les eleccions, que som nosaltres.
Sí que seuen a la taula de diàleg, però no. Ho dic, aquesta setmana hem tingut tota una sèrie d'evidències, vostè es referia, efectivament, a la demanda que ha fet el president de la Generalitat en la seva intervenció al Club Siglo XXI, no? Quan instava el govern central a que sigui valent i que accepti un referèndum. Després també hem escoltat el líder socialista, Salvador Illa, dient que ni referèndum ni amnistia. Per on creu que ha d'arribar al final la solució a aquest problema polític, no? que és així com es bateja, no?
Bueno, jo, el Salvador Illa, el guanyador de les eleccions a Catalunya, la persona més votada per ser president, va marcar un camí, parlar del finançament, parlar de les infraestructures, parlar de les noves tecnologies, parlar d'aquelles coses que van quedar pendents, que són les que canvien de veritat la realitat social d'aquest país. Aquest ho va posar sobre la taula i és la posició del PSC de sempre. Parlar de temes que ens posin d'acord, no dels temes que ens divideixen. És a dir, hi ha moltes coses en les que ens podem posar d'acord, moltes. Doncs fem amb aquestes coses i aquestes són les que ens sortiran del conflicte. El que no podem és arribar a acord en les coses en les que discrepem profundament.
Senyor Zaragoza, caldria recuperar aquell esperit federalista d'altres moments.
I cal recuperar el pragmatisme, també. És a dir, no quedar-se només en les paraules, sinó buscar aquelles coses en què ens posem d'acord, però el federalisme és el camí que ha marcat. El federalisme és el que va impregnar l'elaboració de la Constitució. Aquesta que la ultradreta diu que és seva, però que va en contra de totes les seves lleis. És una cosa molt curiosa veure el Partit Popular i a Vox tota l'estona dient que són constitucionalistes i tota l'estona votant en contra de totes aquelles coses que reconeix la Constitució, començant per l'estat de les autonomies i començant per la igualtat home-dona i començant per la llibertat religiosa. I començant per el tema de solidaritat en un país que diu clarament que és un estat social de derecho. És a dir, totes aquestes coses, és a dir, tots els articles de la Constitució que configuren la Constitució en si, però la Constitució no és un títol, és un contingut. I és molt curiós veure com la dreta amb això no està. I aquesta Constitució que té inspiració federalista ha d'avançar i nosaltres ho hem plantejat i les reformes que nosaltres plantegem van a aquesta línia. Ara, el que no podem quedar-nos només dient que volem reformar i al mateix temps oblidar-nos del problema que cada dia a la gent que ha de sortir a treballar, que ha d'afrontar els problemes, ningú li doni resposta. No, perdoni, vostè, que té un problema de vivenda, esperis que com que això ja ho arreglarem dintre de 20 anys, vostè s'ha d'esperar a tenir paciència, no? És allò que deien que s'ha de tenir paciència i esperar i sacrificar-se, no? Que deien que hi ha una generació que s'ha de sacrificar per un bé més gran. Jo quan escolto algú que et diu que la generació actual s'ha de sacrificar per un bé més gran que vindrà dintre molts anys, l'únic que estic dient és que m'estan enganyant.
Però diríem que...
Jo no dic que renunciïn als seus objectius, torno a dir. El que dic és que es dediquen al dia a dia solvent els problemes d'ara.
Però diríem que, com a mínim sembla, que ha canviat una mica la cosa, no? Del govern de Quim Torra al govern de Pere Aragonès es veu una mica de diferència, no? També per la voluntat de diàleg, no? De la qual està fent gala el president de la Generalitat.
Bueno, el que està fent voluntat de diàleg és el Salvador Illa, que va guanyar les eleccions i planteja sobre la taula acords i que, a més, aconsegueix desbloquejar temes institucionals. Ha aconseguit ell. Ell ha sigut el que ha posat d'acord a Junts i Esquerra Republicana per desbloquejar tants d'organismes. No, aquí el que té voluntat de diàleg és Salvador Illa. El que trobem dintre del senyor Aragonès és una desconfiança total a que sembli que si arriba a acords amb els socialistes queda sense justificació la seva presidència, que és la veritat. Perquè el senyor Aragonès va arribar sense guanyar les eleccions dient que cordó sanitari a la socialdemocràcia. Li recordo que Esquerra Republicana va signar amb Junts i amb la CUP fer un cordó sanitari no a Vox, sinó als socialistes. I clar, és la justificació que ell sigui president a pesar de no haver guanyat les eleccions. En el moment que pacta amb nosaltres, jo crec que el que li passa és que té el complex que seria reconèixer que allò era una estratègia simplement per arribar al poder, res més, que darrere no hi ha altre objectiu que tenir el poder com a partit polític, legítim com a partit polític, però des del punt de vista de projecte col·lectiu d'un país, és un projecte que no va enlloc. I aquest és el problema que jo crec que tenen en aquests moments. I ho estem veient que per mantenir-se en el poder doncs passen coses com el que ha passat a la Conselleria d'Interior. Aquestes destitucions, no la destitució del senyor Trapera, sinó de totes les destitucions que s'han produït, que dona la sensació que es faci una purga a la gent que ha estat investigant els temes de corrupció que afecten els partits que estan en el govern.
Però quan escolta el conseller d'Interior, el senyor Elena, que d'altra banda el deu conèixer bé, no? Per passar,
sí, i li
no?
tinc amistat. A més, personalment, seguríssim, li tinc amistat. Ho dic així en tota claretat, no sé si li faig un favor dient-ho, però ens coneixem fa ja 40 anys i li tinc amistat personal. Jo a ell, com a persona, el valoro molt.
Escolti'm, però el que diu el conseller té lògica, no? Diu que tots els consellers arriben i impulsen canvis en el que és el que serien els comandaments dels Mossos d'Esquadra i no havia passat mai res, no, amb això?
Bueno, tots els consellers fan canvis i els canvis s'han de jutjar. I la curiositat és que aquests canvis donen uns arguments que no es corresponen a la decisió. La primera decisió que pren el nou és de destituir el cap d'informació, el cap que estava fent les investigacions sobre corrupció, i l'envien a una petita comissaria. És a dir, la sensació, com vostè comprendrà, tot la percepció que dona és que hi ha un apanyo i té tota la pinta d'una purga amb la gent que està investigant la corrupció, a les forces polítiques que estan governant. És simplement això, aquesta és la sensació que donen. I el que van destituir en informació no sembla que fos per regenovir, fer més joves, sinó sembla que l'han apartat directament de les responsabilitats.
Escolti'm, que ens estem manant de tema. Jo li volia preguntar per les declaracions de la ministra Irene Montero defensant que els catalans han de poder votar un acord després de la taula de diàleg. No sé què li deu haver semblat això, senyor Zaragoza.
La senyora Montero és de Unidas Podemos i és del partit que aquí en aquests moments s'està votant més vegades amb Esquerra Republicana i Junts al Parlament de Catalunya. Jo crec que s'equivoquen donant suport a un referèndum d'autodeterminació. 10 anys després de tot això ha demostrat que aquest camí l'únic que fa és dividir els catalans i és un error polític, però que forma part de la ideologia de Podemos i en Comú Podem. Li recordo que la senyora Colau va anar a votar el referèndum il·legal, que en tot això tenen una posició que jo no comparteixo, crec que és un error i que, a més, els ciutadans de Catalunya, doncs, miri els resultats dels comuns aquí a Catalunya, han anat perdent suport a elecció de reelecció.
Sí, ajuntem aquestes declaracions a la polèmica dels últims dies protagonitzada pel ministre Garzón. Entre unes coses i unes altres, no entén que se li està donant molta munició, en aquest cas a l'oposició, concretament al Partit Popular.
Bueno, jo crec que és la manca d'experiència de distingir el que és un dirigent d'un partit polític de ser un membre d'un govern. Jo crec que la gent d'Unides Podemos pues, no té aquesta experiència i no sap que quan parla no parla com a dirigent d'un partit polític, sinó que parla com a membre d'un govern. Però bueno, és la manca d'experiència i això fa que de vegades generin falses polèmiques perquè es confonen les posicions del govern amb les posicions de les seves forces polítiques. El govern té el suport de forces polítiques d'ideologies diferents, però el govern és un òrgan col·legiat que pren decisions, que són les que marquen les seves polítiques. No estem discutint sobre decisions, estem discutint sobre opinions, que és molt curiós, no? A mi el que m'agrada és quan discuteixes sobre les lleis, sobre les decisions concretes que es fan, no? No sobre les opinions personals de cadascun dels membres del govern. I jo crec que Unides Podemos pues, no sap destriar massa, manca d'experiència, i amb aquesta evolució que jo crec que acabaran tenint cap a la responsabilitat i cap a la socialdemocràcia, que és lo normal i lo lògic, perquè als altres els seus plantejaments s'ha demostrat amb el temps que totes aquelles coses que deien fa 10 anys pues, no eren ni veritat ni raonables.
Hem escoltat en pocs dies a diversos dirigents socialistes demanant diàleg entre catalans. Expliqui'ns per què és tan necessari això, senyor Zaragoza.
Perquè és que a Catalunya tenim opinions diverses. És a dir, el que crida més l'atenció és que quan parla el govern de Catalunya parla dels catalans com si tots els catalans tinguessin el mateix pensament, la mateixa ideologia, el mateix plantejament, com si no hagués posicions diverses. I parlen en nom de tots quan només parlen i representen una part. I no una part majoritària, sinó una part que governa en aquest país i que tenen la responsabilitat de governar, però no representen a tots. I tu no pots anar a parlar de solucions per Catalunya sense que els catalans es posin d'acord entre nosaltres. És a dir, que al final què passa? Que és que hi ha una part de Catalunya que no hi compta, que no podem participar en aquest procés, que no podem dir la nostra, i aquest és el gran problema de fons que tenen. És que confonen la part i amb això al final donen arguments als extremistes d'una banda i d'una altra. D'aquells que ens neguen la catalanitat, d'aquells que no defensem la independència i aquells que ens neguen l'espanyolitat perquè defensem una Catalunya autònoma en competències i en identitat pròpia en la seva cultura. I no tenen raó ni els que es neguen la catalanitat perquè estem en contra de la independència ni els que neguen la nostra espanyolitat perquè estem a favor de que Catalunya tingui un poder propi i que tingui una identitat pròpia perquè té una cultura pròpia. I això alimenta els extrems. I amb això s'hi senten com els radicals d'una banda i d'una altra. Aquest és el problema que tenim a Catalunya. I si la gran majoria dels catalans no busquem els temes que ens uneixen, com ho vam fer en el passat, i es va trencar el 6 i 7 de setembre al Parlament de Catalunya, quan es van voler saltar l'Estatut i la Constitució de manera il·legal, hem de tornar a recuperar el punt que ens uneix a tots. O si no, Catalunya perdrà totes les seves oportunitats perquè estarem ficats en la nostra batalla. Fixi't quina és la batalla, que hi ha una part que no vol parlar amb l'altra. que és la part que té el poder. Jo estic convençut que si l'independentisme estigués en l'oposició, el primer que demanaria seria una taula per seure's a parlar amb el govern de Catalunya que estigués en contra de la independència. I ja li dic jo, hi parlaríem, com ho hem fet sempre.
Déu-n'hi-do, eh? La llengua és un cavall de batalla, no? Per alguns partits polítics. Aquí el Partit Socialista ha decidit sumar-s'hi a aquest pacte per la llengua. Ha estat un missatge, no?
Miri, nosaltres vam aconseguir en l'any 80 que la llengua fos un motiu de confrontació. Perquè la llengua no és un motiu de confrontació en la vida quotidiana de la gent. Ho vam aconseguir en el 80, oposant-nos a la posició que tenia el nacionalisme català, que volia fer el mateix model que tenia en el País Basc, que és una escola en basc i una escola en castellà. Dividir per l'idioma la societat. És el que va passar al País Basc. I aquí és el que volia el nacionalisme català i nosaltres vam dir que no. I vam aconseguir que hi hagi una única escola. Però una única escola no significa que no es doni castellà, significa que hi ha una única escola per tothom, la mateixa escola per tothom. I el mètode pedagògic en el qual s'explica és el que hem posat en marxa nosaltres en la immersió. Però la immersió no significa excloure el català, el castellà de l'educació, tot el contrari. Significa aplicar mètodes que permetin que s'aprenguin les dues llengües. Hi ha gent que confon l'escola només en català amb la immersió lingüística, i no són les mateixes coses. I aquí el que passa és que hi ha alguna gent que, com que ja sap que no pot continuar prometent la independència perquè sap que això no produirà, ha decidit traspassar la batalla política a la llengua. I en la llengua se senten còmodes, com deia abans, els extremistes d'una banda i d'una altra, els que desconeixen la realitat d'aquest país, que és la convivència plurilingüe. I això és el que la gent ha d'entendre, que Catalunya és un país plurilingüe i que el model educatiu ha de garantir aquest plurilingüisme. I amb això estem nosaltres. Els que volen convertir en el camp de batalla per substituir el seu fracàs en el tema de la independència, l'únic que fan és alimentar els que estan en l'altra banda, a la banda radical, a la banda de justificar que aquí es persegueix una llengua o una altra. I al final sap el que passa, que hi ha debats que van per dalt, però que no són debats de la vida quotidiana de la gent. I és un error polític, però clar, torno a dir, hi ha gent que li agrada més tenir aquests conflictes que no que tenir donar comptes de per què no hi ha energies renovables en aquest país, per què fan lleis per evitar que es pugui instal·lar, per què està fugint empreses d'aquest país, per què estem perdent oportunitats i per què està fracassant la política econòmica del govern de Catalunya, que és incapaç de fer polítiques econòmiques raonables. I al mateix temps, clar, ja els he encantat aquestes polèmiques en les quals l'únic que han de fer és dir paraules i no demostrar fets.
Deixi'm que li pregunti la seva opinió sobre el que són les relacions dels partits independentistes, no? Que tenim d'una banda el govern, però també el recolzament de fora de la CUP. No? Com veu la famosa unitat independentista, senyor Zaragoza?
Que és una competència entre ells. I al final el que passa és que aquí hi ha una competència electoral entre tres forces polítiques que no suporten, que s'odien entre ells, i que la seva competència els fa sotmetre el govern de Catalunya als seus interessos personals de partit. I aquest és el problema d'ells, que tenen. Fixi't vostè que quan t'asseus és més fàcil que mediem entre aquests partits polítics els partits que no som independentistes que no entre ells quan se senta que no són capaços d'arribar a acords, tret d'un. Això sí, sempre es posen d'acord en repartir-se les cadires.
Vostès s'han posat ara d'acord també per repartir determinades històries com el Síndic de Greuges, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, el Consell de l'Audiovisual de Catalunya. Era important, no?, arribar finalment, no?, a desbloquejar aquests acords, senyor Zaragoza?
El senyor Ribó portava 17 anys. És a dir, aquest bloqueig el que ha fet és mantenir en els jocs gent que no tenia el suport parlamentari ni democràtic. I jo crec que les institucions, t'agradin o no t'agradin els resultats, és el que ens uneix a tots. I si nosaltres les pervertim bloquejant-les, com s'està passant al Congrés de Diputats, amb el Consejo General del Poder Judicial, aquest bloqueig és inconstitucional. I nosaltres no podem demanar desbloquejar les institucions a Madrid i, en canvi, negar-nos a desbloquejar la renovació de les institucions aquí a Catalunya. Nosaltres busquem la coherència. Ens agradarà més o menys el resultat, perquè no ens agradarà que al final hi hagi majories parlamentàries que no són les que nosaltres ens agradaria configurar, però el que no podem fer és aplicar la mateixa vara de medir que fa el PP a Espanya, que bloqueja les institucions per interessos partidistes. Nosaltres el que hem volgut és demostrar que es poden arribar a acords, intentar desbloquejar i millorar la situació que estem en aquests moments. El que li dic és que la gent que hi ha al davant en aquests moments de les diverses institucions, millor que marxi.
I li vaig preguntar justament per la gent que arriba, no? Sobretot estic pensant en la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, no? Que segurament el punt que aixeca més expectació sobre qui substituirà a l'actual cúpula directiva i quina serà la direcció que prendrà aquesta cúpula en els propers temps. En sap alguna cosa, senyor Zaragoza?
Pues és el que sap tothom. Una, que s'ha acordat el que és l'organisme de la corporació, i dos, que s'ha de convocar el concurs públic per escollir els nous directius, i això és un concurs públic, és el que diu la nova llei, i és el que a l'estar bloquejat no es feia. El problema és que tu, al tenir-lo bloquejat, mantenies a una gent en els jocs que no tenia ni el suport parlamentari, perquè la gent s'ha escollit i el seu mandat havia caducat, i a més no es posava en marxa la nova reforma que feia que els directius de la Ràdio Televisió Pública Catalana fos escollida per concurs. I jo crec que amb això avancem. No sé si avançarem prou, perquè una és la voluntat, però com a mínim hem fet, com dirien allò, renovació. I torno a posar un exemple que per mi és paradigmàtic, la figura del senyor Ribó, que deia que ell volia demanar la renovació, però ell no marxava, no dimitia. Si vols renovar, dimiteix, deixa camí. No, es quedaven allà anys i anys i panys i panys i no hi havia manera que sortissin. Bueno, jo crec que és una bona lliçó de democràcia de que el senyor Ribó no sigui el síndic de greuges, perquè ha demostrat que, a més, que la seva feina era partidista, no era un síndic de greuges dels catalans, era el síndic de greuges dels independentistes.
Això mateix s'ha dit de TV3, i sobretot de TV3 i Catalunya Ràdio. Creu que canviarà aquesta situació o aquesta percepció?
Jo espero que la gent nova que ve tingui clar que el futur d'uns mitjans públics no passa per l'insult, la denigració, ni l'espectacle que estan donant en aquests moments els mitjans públics, comportant-se i justificant-se amb actituds que tenen alguns altres mitjans privats. Els mitjans públics de Catalunya han de tenir una exigència que no tenen els que es juguen els seus diners, perquè ells ho fan amb els diners de tots els catalans. I jo crec que la nova gent haurà après de lo que ha passat en els últims temps i prendrà mesures, començant per convocar un concurs per tenir un professional al front dels mitjans de comunicació públics de Catalunya. Almenys això és el que nosaltres defensem.
Deia que pocs minuts abans de començar el programa hem conegut la dimissió de Teresa Cunillera, d'aquesta carta que hauria enviat el president espanyol Pedro Sánchez, dient que entén que ha assolit els seus objectius al capdavant de la delegació del govern central a Barcelona, no? Què li ha semblat aquest anunci, senyor Zaragoza?
Pues mira, diré d'una manera, li vam demanar que ens ajudés quan vam guanyar la moció de censura, vam tenir que configurar el nou govern i les diverses responsabilitats. Li recordo, això va ser el 2018, un moment molt complicat, i li vam demanar una persona com la Tere Cunillera, una persona amb experiència política, que coneixia tothom, que coneix la realitat política catalana, que assumís una responsabilitat molt difícil i molt complicada. I jo crec que, li recordo que la Tere Cunillera té 71 anys. Va fer el favor de dedicar-se, jo crec que ho ha fet molt bé, i jo crec, vamos, que ha complert, i ara ja estem en una etapa de més consolidació, i jo crec que ella ha reclamat el que va reclamar, que deia que ella venia a ajudar un període de temps molt concret que no es podia allargar eternament. I jo crec que ha aprofitat aquest moment, que és un bon moment polític pel socialisme català i pel socialisme espanyol, per recuperar la seva vida anterior d'una persona compromesa políticament, però no en primera línia en la batalla política, que és molt desgastadora.
És veritat que avui recordàvem a la tertúlia, quan va arribar, efectivament, la senyora Cunillera, l'ambient polític que teníem en aquell moment, com a dia d'avui les coses tenen molt poc a veure. Estem molt millor, no?, des del punt de vista de la convivència, de la tranquil·litat, no sé quina sensació té al respecte. Una altra cosa és que els discursos vagin per on van, eh? Però a nivell social, a nivell de carrer, es viu d'una manera molt més tranquil·la ara a Catalunya, no, senyor Zaragoza?
La pregunta en política sempre, quan has de fer balanç, és: estem millor ara que fa 4 anys? La resposta és sí. És evident que estem millor, que la societat catalana està millor, que és una societat catalana que ja no està en la bogeria de la confrontació, que la gent no té por. Ara, que tenim problemes per davant moltíssims, la degradació de la vida institucional, la degradació del govern, les mentides que no són reconegudes, les decisions que s'han pres al voltant dels Mossos, la posada en qüestió de la llengua, dels Mossos, tenim altres problemes nous, diferents, però no es tenen aquella dinàmica de confrontació permanent que ens portava al límit. Jo crec que la situació a Catalunya és millor que fa 4 anys, sense cap mena de dubte, i que hi ha gent que ha après que les seves irresponsabilitats, pues, tenen conseqüències, però això també és evident que està present.
No cal viatjar massa en el temps per recordar que a Catalunya no fa massa anys vam tenir dos presidents de la Generalitat del Partit Socialista de Catalunya. calcular que ha de passar molt de temps fins que s'arribin a donar de nou les condicions que portin a un socialista a ocupar la presidència de la plaça Sant Jaume?
Jo crec que no. A més, jo crec que aquesta legislatura no durarà massa.
Què li fa pensar?
La percepció de que és un govern que està barallant-se permanentment. Només has d'escoltar el que diu el senyor Canyadell, el que diu el senyor Puigneró, el que diu el senyor Pere Aragonès, el que diuen els uns dels altres, i el que veus és un govern que està en permanent guerra interna. Només has de veure el que, quan surt el portaveu de Junts al Parlament de Catalunya, és més desqualificador dels membres d'Esquerra Republicana que qualsevol altre de l'oposició. És a dir, que tu veus un govern que, a més, la seva base és la CUP, que amb la CUP no està aprovant res, ho està aprovant tots els comuns, que són els que en teoria estan en contra de que Junts estigui en el govern. És a dir, la veritat que fa molt de goig veure la senyora Ada Colau i el senyor Jaume Giró aprovar uns pressupostos junts. És a dir, és com diríem allò que deien la senyora Ada Colau i el senyor Jaume Giró, que feia 5 anys se barallaven perquè un representava la Caixa, l'altre representava els que anaven a acabar...